El matí amb nosaltres. A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
10 i 23 minuts del matí. Ens havíem quedat a Terramar. Beli Artigas, bon dia, bona hora, bon any.
Molt bon dia.
Vol dir alguna cosa, Beli Artigas, sobre Pau Barraveig Carreta, que no hagi dit fins ara i que cregui necessari dir-ho?
No, que tinc ganes de veure l'informe aquest de patrimoni,
l'argumentari
que avala, quins són tots aquests punts de, que la Comissió de Patrimoni avala al fer aquesta caixa única i la modificació de d'uns carrers que crec que seguim pensant que està catalogat perquè ho posen un catàleg del patrimoni de l'Ajuntament de Sitges, i també veure que és molt important, jo crec, l'acte de la comissió, més que l'informe, és l'acte de la comissió, perquè imagino que hi devia haver-hi debat, imagino que experts, dels quals encara fins que no veiem l'acte i no veiem l'informe no sabem quins experts van debatre sobre el nostre patrimoni i van decidir sobre el nostre patrimoni, és l'únic que jo com a historiadora espero, aquest informe.
Coneixent la Beli, el grau de malfiança de l'1 al 10?
10.
Ja dic, coneixent la Beli...
No és malfiança, és, jo crec que és la meva deformació també com a historiadora, que sempre, encara que hi hagin grans articles, grans històries, grans exposicions, m'agrada anar a l'inici, m'agrada veure-ho tot des del començament, perquè al final els teus ulls, el teu coneixement és diferent als ulls d'un altre i el coneixement d'un altre.
T'ho pregunto així per una qüestió final, perquè evidentment fins que no hi hagi el document, no creus que hi pot haver arguments que puguin justificar això?
Clar, nosaltres, la vegada que vam explicar,
sí,
crec que el catàleg és llei i el catàleg posa, ho hem llegit tots, que les voreres estaven catalogades. La llei del patrimoni, ja ho diuen, el codi d'accessibilitat, que va per sobre del codi d'accessibilitat, són els dos punts que m'agradarà veure com argumenten. Des de... Però també és el que dèiem, està molt bé que comencin les obres amb aquest aval, però jo crec que en aquest moment arribem al que demanàvem, al punt 1, al punt 1 de tot aquest procés. Vam començar molt ràpid, però el punt 1 deia que en edificis catalogats o espais catalogats hi havia d'haver, abans de decidir o abans de fer qualsevol estudi, un informe de patrimoni. Ja el tenim, no l'hem vist, ja el tenim. Però a partir d'aquí, a l'informe del patrimoni, hi ha dret, tenim dret com a ciutadans...
Això anava a preguntar.
A fer un recurs.
D'acord. Clar, és a dir, pel coneixement que en tens, es pot fer un recurs, aquest informe.
És el mateix informe que es va passar amb altres moviments.
Sí, sí,
és a dir,
sí,
ara, el que digui, també deia en aquell moment, que ho repeteixo mil vegades, que la casa Rocamora no estava catalogada i la tiraven a terra, i la van tirar a terra abans, que aquí és on estem tornant a l'error. La van tirar a terra abans de que es demostrés que la casa Rocamora no es demostrés, és que no calia, la fitxa posava la casa Rocamora catalogada. Doncs, no tornem a caure els mateixos errors.
Pensava en aquella frase de la fitxa, que era manteniment estricte de
l'interior
i façanes.
I van dir que
recordo
no
molt aquella frase.
I que no ho posava, i que la casa Rocamora, casa Xicarrons, en veritat, Maricel, doncs tornem al mateix error. Amb un aval, que en aquell moment també el van tenir, van enderrocar-ho, tot i que hi havia un recurs que tot valent en el món judicial i administratiu, que quedava claríssim que la casa Rocamora no es podia enderrocar ni es podia només guardar la façana, cosa que vam fer perquè alguns ens havíem queixat, no perquè estigués catalogada, imagina't. Doncs estem en el mateix punt. Tenim dret a rèplica i a recurs.
Doncs a veure què diu aquesta resolució, a veure quin argumentari hi ha, però avui tenim, no sé si dir, bé, coses felices, divertides.
Començarem amb efemèrides, que a mi m'agraden el tema efemèrides. Amb una trista, anirem enrere, perquè els dies 20 de...
És a dir, que abans d'arribar a l'homenatge i al fill adoptiu, hi ha alguna cosa trista.
És perquè la història mai, és el que estem dient sempre, la història en un mateix dia, amb pocs anys de diferència, com et pot canviar la vida. A un divendres, 20 de gener del 39, Sitges era bombardejada per les tropes franquistes. És a dir, una efemèride que també tenim... que ens ho recorda sempre que passem pel carrer de l'aigua, en una façana
de, aquesta placa de ceràmica,
on ens recorda que un 20 de gener del 39 a Sitges es va viure un moment molt, molt bèstia i molt trist. Dos anys més tard, sí, s'acabava la guerra, entraven els nacionals i començaria una altra etapa que potser també podríem dir que és aquests booms que ens han portat als Sitges que tenim ara, aquest boom turístic, aquest boom... És a dir, tenim una primera efemèride i que Ramon Planes a les seves memòries deia que aquest dia Sitges va quedar abandonat a la seva sort. Doncs res.
Les tropes que entrarien el 22 de gener.
El 22 de gener.
Amb aquella imatge també tan icònica del cap de la vila, aquella filmació de com la placa dedicada a Bonaventura Durruti
és trencada.
És trencada a cop d'escombra.
És a dir, que són efemèrides. Què també va passar 5 anys abans, és a dir, tampoc, que és la mort d'Utrillo, una altra persona importantíssima. El 20 de gener del 34 es morirà Utrillo, ara parlàvem de la Casa Rocamora, és a dir, una persona...
La mà dreta de Diring.
De Diring, i que també va acabar amb problemes, però que va fer, també hem de dir, que va fer els Sitges, que ara tots respectem, que estimem i que estudiem, i que va haver un moment, igual que ara parlant de les voreres, va haver un moment que aquest llegat que ens havia deixat Utrillo, només fa de l'any 10-11, és a dir, fa 15 anys, va estar també en perill i també el vam haver de lluitar.
Que era aquell triangle de Diring, Utrillo, Cases.
Cases. Clar.
Quins tres, Déu-n'hi-do.
Quedaven, aquell moment, a la mort d'Utrillo, feia poc temps s'havia mort Cases, el 29 de febrer del 32, el 13 de juliol, de juny del 31, havia mort Rossinyol, que ara tornarem enrere per agafar-lo,
sí.
I només ens quedava d'aquest altre trident, ja s'havia mort feia uns quants anys, bastants anys, ja s'havia mort en Diring, i ens quedava en Clarassó, que tampoc el podem oblidar, que es moriria el 41, és a dir, ell aguanta el llegat i sempre lluita als seus amics, Sitges, també l'art, la cultura i el patrimoni. Però anem amb el que dèiem, anem a Rossinyol. Rossinyol és... Sempre parlem del senyor de Sitges, una persona importantíssima, i el que volia explicar, per això vam canviar una mica de parlar de Terramar, perquè també Sitges s'ha d'entendre, aquí m'agrada anar fent el que jo dic píndoles, però a vegades anar enrere una mica per agafar impuls, allò que dic, anem enrere per entendre d'on venim, per agafar impuls i seguir cap endavant i tornant a fer el nostre poble el que toca.
Perquè avui, bàsicament, ens situem al 1913.
Ens situarem al 1913 com a punt mig de dos moments importants a la història de Sitges i el perquè el 1913, que serà aquest 19 de gener...
És que veritablement és el punt mig, perquè des de l'arribada de Rossinyol 20, fins a la mort de Rossinyol.
És que 20, és això, 20. Més o menys.
20 abans, 20 després.
Per això ho volia fer, ho he fet una mica així... perquè sí, el 19 de gener de 1913 Sitges li organitza un homenatge a Rossinyol, una festa on venen, ell sempre unia, igual que ja havia fet amb les festes modernistes, el tren podria ser com el seu mitjà ràpid d'unir tant els amics de Barcelona, tota aquella bohèmia de Barcelona, amb la gent de Sitges, perquè al final a Sitges hi havia els pintors lluministes, hi havia artistes, evidentment, però hi havia el poble, perquè un altre dia ho parlarem, ell era una persona, Rossinyol, des del primer dia ja que quan arribarà, que ara ho expliquem, es posa a viure a la Font de Carcolois, al cap de la vila,
sí.
Era d'allà les botifarres a Can Chiquillo, no? Allà era de les persones que més hores també s'hi passaven abans d'arribar al cau, és a dir, abans d'anar a Antanès, al Prado, és a dir, és una persona que va fer poble, que va entendre també tot el, a part de muntar el seu cau ferrat, les seves festes modernistes, va entendre la importància que té fer partícips de
el tot poble aquest, de tot això.
El poble de tot això, i fa que t'estimin.
Ara n'hem perdut la mena, però perquè em sembla que des del tren de les flors de rebudes a l'estació, ja, ja no en fem.
Bueno, la, dels,
la de la cubana, quan,
i
quan
la
també...
Dels, i la dels, i la dels poetes.
I dels poetes també.
També eh?
Però diguem-ne que aquelles rebudes a l'estació, multitudinàries, ja no... van formar part d'una època determinada.
La, el tren va ser... Potser les autopistes, el que ens ha perd l'autopista, ens ha fet perdre l'autopista, ens ho va fer guanyar molt el tren.
Exacte.
Que era aquesta arribada que, controlada.
Si havien d'arribar amb autobús per les costes no arribarien.
No.
I si havien d'arribar d'una altra manera, doncs tot més difícil amb tren... Era una arribada espectacular.
I arribaves bé,
bé.
Sense mareig.
Exacte,
no sense... necessitaves...
Net, polit, endreçat.
Doncs eh? El, això és el que dèiem, el 19 de gener, el Rossinyol rep un homenatge a Sitges i com no podia ser d'una altra manera, no ho fa sortint del Cau Ferrat, sinó que ho fa arribant amb tren. Arriba amb tren i arriba acompanyat dels seus grans amics, evidentment, que és Miquel Utrillo, del que avui també commemoràvem la seva mort, Arcadi Mas i Fondavila, l'Oleguer Junyent, en l'antiquari del Mau, és a dir, gent que ell com a col·leccionista tenia molta relació, i arriba a Sitges, on l'espera tot el poble a l'estació, on com tornant a les festes modernistes, a l'arribada dels Greco, a l'arribada... Bueno, ell, amb comitiva, acompanyats per Enric Morera, Trinitat Castresús i el gran Josep Planes, Robert, van cap al Cau Ferrat.
Déu-n'hi-do, eh?
Imagina't els... Amb, ah, i amb, molt important, i la banda del Prado. Perquè aquí no...
No, no faltava la música
no
mai.
No faltava música mai. També hem de pensar que en aquell moment l'alcalde de Sitges era Pere Carbonell. Pere Carbonell, que era, el, era ja era el pare del que seria Art, un gran pintor, un gran escenògraf, un gran director de teatre. És a dir, tot quedava en aquest poble, tot hem tingut una mica de... Si vas veient, vas unint...
Deixa'm fer un incís, perquè ningú de la... La Lluïsa Denís, no? Ningú, cap dona en aquesta comitiva?
En aquest, a la premsa no les
no apareix,
anomenen.
No les anomenen.
No les anomenen. Ara m'has fet dubtar, ara ho buscaré.
Per punyetera curiositat,
les, eh? Clar, també les relacions hem de pensar que no eren...
No eren, no, les...
No eren les mateixes d'ara, hi havia un entente entre el Rossinyol i l'esposa i havia la nena, la Maria, però vull dir, ara em miraré...
Però
les
cròniques,
que havia vingut.
No les cròniques no apareix enlloc,
no apareix cap, ni cap dona artista, però sí que sabem que eren les dones de Sitges les que engalanaven, és a dir, dubto, pocs homes de Sitges...
Haguessin guarnit façanes.
Guarnien les façanes, es posaven als balcons a aplaudir. Ella sí, a les fotografies sí que hi ha molta dona amb aquests vestits que a mi m'encanten, aquesta roba elegant, una roba elegant que en aquest moment, que a més és molt la temporada, que són molt senzills però amb una pulcritud i una... Bueno, igual que veig les fotos de Festa Major, les fotos de
sí.
Festa Major dels anys
com 20. Com s'arribava a mudar la gent per Festa Major.
Com s'arribava a mudar per arribar a veure el drac als anys
sí,
20
sí.
i pico.
És evident que tampoc el foc tenia la presència que té, ni cremava com crema, ni res de tot això. Eh?
Però l'elegància, perquè era
sí,
Festa
sí,
Major.
Sí.
Doncs arriben, fan la gran festa, arriben a l'Hotel Subur, a l'Hotel Subur que en aquells moments també era una novetat, era una modernitat, gairebé... Clar, estem parlant de l'any 13, eh? Oblidem-nos de Terramar.
Sí.
Se'ns acabava Sitges, que jo faig això que començo, faig una mica de broma, que s'acabava a l'Avinguda Sofia, que en aquell moment hi havia l'escorxador. És a dir, en l'escorxador estava l'actual Avinguda Sofia, allà podríem dir que cap amunt no hi havia res. Hi havia les sínies, hi havia quatre camps, però no hi havia res.
I el Suburde hauria estat acabat d'inaugurar.
Acabat d'inaugurar. Feia molt poc temps que s'havia inaugurat, és a dir, era una modernitat de tothom, tots els banquets que veus dels casaments o de les arribades de la gent, perquè les hemeroteques és el millor que hi ha, és a dir, si algun dia us avorriu, agafeu un Eco o una hemeroteca, qualsevol, de l'època que tu busquis.
Aneu a sitgesarxiudigital.cat
i tu passes bomba
i, allà,
i poses el nom. El que
pels més joves, el Subur antic, eh? Que el nou és del 65.
Sí, no, no, el Subur antic.
El Subur antic.
Doncs van cap allà i fan una gran festa, un banquet, com es feia en aquells moments, i és quan Pere Carbonell, l'alcalde de Sitges, s'aixeca i fa un discurs alabant, que ja l'has llegit abans.
Aquesta part final del
aquesta
discurs.
Aquesta part final del discurs.
Que diu, en nom del poble sitgetà, doncs, entén el subscrit alcalde que parla, a l'interessar de vostra il·lustríssima que sancionant oficialment lo que és un fet sentimental innegable es digni nomenar fill adoptiu de Sitges a l'eminent pintor i literat que tanta glòria ha donat a la Vila Blanca, ja establint-hi el famós taller museu del Cau Ferrat, ja escollint-la com santuari predilecte de llur inspiració durant sa genial carrera. Déu guardi a vostra il·lustríssima molts anys, Sitges, 22 de gener, J-A-N-E-R, l'arcalde president Pere Carbonell Mestre, 22 de gener del 1913. Això és el que va llegir en veu alta, bé, d'un text que acabaves d'aquesta manera?
Aquest text, jo tinc el... Bueno, coses que també s'haurien de... Ja en parlarem.
Sí.
En el fons del Joan Puig Mestre, el gran impressor, també podríem dir una persona amb un bagatge cultural importantíssim, que, bueno, podríem parlar-ne perquè entre els
dos... Pels boomers, l'home de la impremta Puig.
L'home de Can Puig, sí.
L'home de Can Puig.
Puig, sí. Vinga. Un jove amb, bueno, que va tenir moltes ganes també de lluitar per la cultura, per tirar endavant el patrimoni, per difondre tot el coneixement i tota la informació, i ho fa mitjançant la premsa, que és molt important. Ja en parlarem un dia, de Joan mm-hmm. Puig, perquè crec que
el
és una
cosa... El pare de la Vinyet i la Montse.
La Vinyet, la Montse, sí. La Rita... Yeah. No, si no. Però vull dir que és una persona molt important i que el fet de tenir aquesta impremta i pensar en els moments que tenia aquestes impremtes, va tenir documents a les seves mans molt importants.
D'acord.
Documents que potser no es van tornar, es van quedar, igual que va passar amb el tancament de l'Eco, eh?
Sí.
Però aquests documents van,
que van quedar a l'impremta.
A l'impremta, i quan es va tancar l'impremta o quan van haver d'anar buidant
els espais,
es van anar trobant. I un d'aquests documents és aquest acte de fer fill predilecte, perquè tres dies més tard, a l'Ajuntament, a la Saló de Plens de l'Ajuntament, és quan l'alcalde signa finalment el fet de que sigui fill adoptiu, adoptiu, Santiago Rusiñol, fill adoptiu de Sitges.
Per unanimitat de tota la corporació.
Per unanimitat. I aquest document, que és el que em van ensenyar les filles de Joan Puig.
És a dir, aquest document havia quedat a l'impremta de Joan Puig?
Aquell document havia quedat a l'impremta de Joan Puig. Crec que no sé si és l'original, perquè sí. Està signat.
Ahà.
I aquest document és el que fa un temps, remenant també aquests documents, vaig dir, mira, ostres, que xulo, perquè són papers que, històrics, jo crec que són molt importants històricament mm-hmm. i que també ens donen aquesta visió de que Rusiñol, és el que ara anava a dir, estàvem en un terme mig aquest any 13. Per què el fan fill adoptiu? Quan arriba? Com arribes a ser? A veure, nosaltres quan ens faran fills predilectes? Quants anys passaran? No, clar,
ell
evidentment
arribat,
no hem fet...
Està clar.
No hem fet el que
va fer
Rusiñol.
No hi ha mèrits aquí.
No hi ha mèrits, però volia fer això de...
És a dir, què va passar del 1891...
Del 23 d'octubre de 1891 al 1913, 13. Perquè Rusiñol fos... perquè Rusiñol estimava molt Sitges i els sitgetans estimaven molt a Rusiñol, i en pocs, tu vas, això que dius, vas llegint l'hemeroteca i en pocs dubtes,
sí,
en cap,
sí, sí,
no hi ha cap moment que diguis ai, aquí Rusiñol, com em dirin quan se'n va, tot i que l'han estimat molt, tot i que la manifestació que
sí,
també farà
acaba tot amb un amargor
tot amb
interior.
Un amargor, aquí sempre hi ha un amor entre els dos, aquesta història d'amor que comença, podríem dir, cap al 23 d'octubre del 1891, quan Rusiñol arriba a Sitges, de passada, anant a veure...
L'història apòcrifa.
La història que expliquen, anant a veure el Museu Balaguer, i para Sitges, s'enamora de Sitges, s'està uns dies, li queda al cap, perquè aquest any 91 no comprarà res, uh-huh. ni decideix res de la seva vida, però... passa un temps a París, ens podem imaginar pensant en el seu amor, el nou amor platònic, que era aquell Sitges, aquella llum. També hem de pensar que Sitges ja els lluministes ja els coneixíem, també és un altre tema que podríem parlar. A Rusiñol i Casas ja han vist, que és l'altra història, en veritat, també, ja han vist aquesta llum en les exposicions, primeres exposicions dels lluministes a la Sala Parés, ja han vingut a Sitges a veure in situ aquesta llum que pinten aquell grup de pintors molts autodidactes que els deixen al·lucinats.
I que deixen aquesta imatge, diríem, bucòlica.
Bucòlica, aquesta llum que dic que és l'últim que ens podran prendre, tot i que són capaços de prendre'ns, mai se sap, però aquesta llum que hi ha...
És bo perquè no hi ha quadrelleig.
No hi ha quadrelleig dels no.
Que sembla mentida, eh?
D'aquest moment del lluminisme
és igual,
no hi ha quadrelleig.
Sigui la de les vinyes a prop del mar, igual, sigui l'estació de tren...
És un moment que jo crec que és molt important,
en
també.
En què tot és bonic, tot llueix.
Sí, teníem... Bueno, és un moment també, potser, d'uns Sitges que...
I potser també perquè la intenció dels pintors era aquesta, eh? Però...
Sí, però tu te mires Sitges també aquest matí. Ahir el miràvem amb sol, avui el mires amb aquests núvols de bon matí i també és preciós.
125 anys després, i 130 i 140...
Tenim encara una imatge que aconseguim.
Bucòlica. Bé, doncs, pintors luministes, Rossinyol que arriba, es queda amb aquesta impressió.
Es queda amb aquesta impressió, se'n torna a París, a la vida bohèmia, la grisor, sí, la festa, però ell segueix amb aquella imatge i aquella... M'imagino que es deu fer també moltes cabòries al cap de què podria fer, i és quan a juny torna a Sitges i decideix comprar una casa que la trobarà...
Estem al juny del 92,
veiem? Al juny del 92. Ell la veu, que és el carrer Sant Joan número 25, la veu, pensa que la vol comprar, comença els tràmits per fer-ho, però aquesta casa està cedida a Dios. Com posava, a Déu Nostre Senyor, per una senyora anys abans que el morí, la dona, Déu Nostre Senyor... Li comença
Això tampoc passa ara.
La primera cosa no surrealista que deu pensar ell també, bueno, ha de lluita per aconseguir-la, la compra, triga en comprar-la fins desembre encara, que és fins juliol de l'any 93, és a dir, triga un any en aconseguir adquirir aquesta casa, que era de Déu Nostre Senyor, van estar-lo buscant, i al final van trobar-lo.
Va pensar, no és una tonteria, eh? Ves a la notaria.
Déu Nostre Senyor, no. Si ha costa quan et donen un nom que està equivocat, que té una A en comptes d'una E i tens de demostrar...
Algú va acceptar en el seu moment que aquesta herència fos a dir...
Jo crec que és en Felip Font.
Adéu
Nostre Senyor accepta i dona a l'Església.
A l'Església.
I és quan encarrega els primers plànols a Francesc Rogent Pedrosa, que és el fill del gran Elies Rogent, mestre de mestres, arquitecte, l'autor de l'edifici de la Universitat de Barcelona, molts més, però vull dir, i de Sitges també tenim, algun ens ha desaparegut, com seria el Panteó Pintor, el carrer Sant Pau a Calamell, també, és a dir, vull dir, Sitges tenim moltes coses, ja aniríem parlant-ne, i aquesta Can Falua començaríem, ja no en parlarem perquè començaria el que és l'inici d'aquest Cau Ferrat, d'aquest edifici que serà la meca del modernisme, on Rossinyol també demostra aquesta estima pel patrimoni, gran col·leccionista, i que una de les coses que a mi, quan ara vam també estar fent el tema de l'Ajuntament nou i d'edificis de nova planta, Rossinyol, quan arriba a Sitges, a l'Ajuntament, a l'antic castell, ja el veu a terra, i durant mesos que deu pujar va veient aquelles pedres medievals, aquestes finestres, i ella els va veient, i me l'imagino, què fareu d'això? Què en fareu d'això? Jo faria això tota l'estona. En veure que no s'hi anava a fer res, els compra.
Aquesta mentalitat de drapaire.
De drapaire, d'aquesta mentalitat de col·leccionista, de no perdre res, de que una pedra té importància. Doncs aquestes pedres que en aquell moment estaven tirades aquí a la plaça de l'Ajuntament pensant què es farien amb elles, que haguessin pogut acabar fent com de paret. Una paret. Doncs Rossinyol les va comprar i les va anar col·locant, i molt ben col·locades, a la seva nova casa, al seu nou Cau Ferrat.
Per tant, Rossinyol arriba a l'octubre del 91, torna a París, torna a Sitges al 92, comença la tramitació per la compra de Can Falua, que és la casa original del Cau Ferrat. El 93 aconsegueix la casa.
Comprar-la. Ja estem aquest 93 3, que ens serveix.
Perquè el Cau Ferrat s'inaugura el 94.
El 94.
Per tant,
tot i que el 93 ell ja hi quan ja hi va, és a,
sí, aquest, sí, sí.
I en uns anys que ell fa la festa, ell és el que anava a dir també, ell és una
perquè
persona...
Perquè tot s'encadena, eh?
Tot s'encadena, és una persona de... Ell començarà les festes modernistes, té una doble vida, hem de pensar també. Nosaltres coneixem molt les festes modernistes, s'han parlat molt de les festes modernistes que donen, evidentment, donen molt a nom a Rossinyol i a Sitges, però... ell també hem de pensar que era una persona amb una vida social molt plena. Per què estima tan bé Sitges ell tant? Perquè ell també s'ho passa molt bé i li permet passar-s'ho molt bé. Ja abans d'arribar una altra vegada al final, hi ha un moment, per exemple, que a mi em va encantar i del qual vaig fer fa poc un article, miniarticle, que et demostra aquesta vida de Rossinyol a Sitges i dels seus amics, és a dir, tots els que venien a Sitges acabaven estimant Sitges per la llum, pel poble, per la gent, però també pels records que els hi devien quedar. I una és aquesta, una a finals de juliol del 1895, que a mi m'encanta aquesta.
Ja estava obert el Cau Ferrat,
ja estava obert, ja havien fet una festa, vull dir, ja estava en ple auge, i ell, molt orgullós, això sí, molt orgullós del que havia fet i de casa seva i de la col·lecció que començava a tenir casa seva, convida tothom que el ve a veure a Barcelona, ell els convida a Sitges. I fa que Sitges, molts són periodistes, literats, parlen. Perquè en aquell moment ara tenim la tele, en aquell moment la premsa. És a dir, qualsevol persona que venia a Sitges escrivia una crònica de la Blanca Subur, que no sé què, quina bellesa, quin no sé què tal, i anaven volent venir. És a dir, m'imagino que quan algú venia a visitar Rossinyol...
Bocorella, premsa, Bocorella...
Que em portaràs a veure. Però clar, Rossinyol també tenia... tenia la seva vida i la seva diversió, i és aquesta tonteria, però vinga, que un dia va aparèixer un missatge a finals de juliol de 1895 a la platja de Sant Sebastià. Apareix un dia surant una ampolla de vidre i a dintre, tancada, l'obren hermèticament, estava tancada,
sí, sí,
l'obren,
sí, sí.
I escrit en anglès es llegia: a bordo del vapor Thompson de Glasgow, a 34,5 grados de latitud, N126 longitud, o de Greenwich, adiós. Adiós.
Adiós.
Ja està. Sí. Clar, aquesta ampolla la obren, bueno, la porten, es comença a parlar, la porten a l'Ajuntament diuen que deu ser això, la porten, em sembla, a Vilanova... Bueno, amunt i avall aquesta...
Amb el misteri de l'ampolla i del missatge.
Amb el misteri de l'ampolla, es parla a La Vanguardia del 2 d'agost, diu: hemos recibido cartas de aquella pintoresca villa relativas a un, que diu, a un suelto publicado por un colega cerca de la botella que se cogió en aquellas playas y que contenía un papel anunciando un naufragio. Clar, bueno, això es fan estudis...
O sigui que l'adiós era interpretat com un naufragi.
No, no, clar, tu veus allò, comencen... diu, va el vicecònsul de l'ambaixada britànica a Vilanova, que es deia Edward Richardson, i diu: envieu-me l'ampolla, perquè clar, estem parlant del Thompson de Glasgow. Però clar, hi ha algú... se n'adona que si aquesta ampolla va ser enviada, perquè diuen una ampolla de malvasia de la casa Joaquim de Miró Argenter.
És a dir, el que va arribar a la platja de Sant Sebastià era una ampolla de malvasia de la casa Joaquim de Miró.
Amb l'etiqueta.
Amb l'etiqueta.
Amb l'etiqueta, és a dir, molts dies...
No deurien haver passat.
On l'havien comprat.
Amb un suposat missatge d'un naufragi.
Sí. Clar, després, unint les coses, te n'adones que aquella nit abans de trobar l'ampolla...
La van llançar d'algun lloc?
Sí, havien fet un sopar amb Emília Pardo Bazán. Que Emília Pardo Bazán explica les seves memòries, que ella també, això que diguem que explicant coses, explica que se lo pasó muy bien, que fue una fiesta bestial, que ella va arribar per una estona, però al final s'hi va quedar una nit més, que van veure malvasia de Sitges a Dojo, i que s'ho van passar molt bé. Clar, quan fas això i uneixes, dius, a veure. Una etiqueta al costat, ara ja hauríem de fer l'estudi de les corrents, però
sí, sí.
Te'ls imagines veient, perquè van veure la sortida del sol des del balconet del... Clar, ja
agafa-t'hi fort.
Ja des de Madrid, potser sí, sí. No, des de Glasgow, quan van rebre el paper no ho han d'entendre, però al final arriba un moment que te'ls veus llançant amb la brometa de la... I, com ens, i clar, només unes hores de...
D'una nit de farra.
D'una nit de farra, una ampolla, una, que va trigar mitja hora en arribar
a la platja
que algú el va trobar. Doncs això ens fa entendre aquesta estima també, aquesta diversió, perquè el que devien riure llegint les cròniques fins que l'avantguàrdia ho descobreix. L'avantguàrdia també hi ha un moment que diu
d'acord.
No serà una broma. I a partir d'aquí ja es descobreix tot, però el que devien riure ells...
Home, Emilia Pardo Bazán no deuria riure
sí,
mai tant
veu,
com aquí.
Es veu que era... Bueno, sí? La vaig, sí, després de, vaig voler saber aquella senyora grossota amb aquella presència.
Sí, sí, sí.
No, tenia també un bagatge...
Un sentit de l'humor,
sí,
un bagatge
i de
gran,
festes,
eh?
I de molta de festa i tal.
10 i 53 minuts, com ho podem tancar, això?
Tanquem en ràpid. Doncs, pues, a part d'ella l'any 13, aquest any 13 que els faran fill adoptiu de Sitges...
Sí.
Pocs dies abans, aquest amor per Sitges fa que Rossinyol regali al poble una escultura preciosa que és, un, és una imatge de Sant Lluís en èxtasi, Sant Lluís de Gonzaga en èxtasi. Una escultura que n'hi han hagut diverses rèpliques, però que ell, el dia de Reis, ve a Sitges
sí.
I acompanyat per l'Oleguer Junyent, que ja l'hem vist, que també ja l'acompanya quatre dies més tard, uns quants dies més tard, en aquest homenatge que li farà el poble, amb Martí Giol i Bona Vida. Vull dir, arriba acompanyat d'un grup d'amics i regala al poble, com a regal de Reis,
sí.
Cosa, aquesta escultura que, ara us dic on està, aquesta escultura que formava part de la seva col·lecció, una escultura de Reiners que formava part de la seva col·lecció i que veiem a les imatges
uh-huh.
Abans d'aquest 13, és a dir, totes les imatges que tenim i pots anar veient de l'evolució de la col·lecció del Cau Ferrat al primer pis, és a dir, al costat d'en Clarassó,
sí.
De la gran escultura de Clarassó, sempre s'hi veu, en aquestes fotos, veies una escultura negra.
És a dir, a prop del forjador d'en
Clarassó. El forjador es mou, és que més fa gràcia sí. Perquè nosaltres ara tenim una idea del Cau Ferrat, exacte. Però que no és, eh?
D'acord,
i es va moguent aquest...
Però és a dir, aquest Sant Lluís ha anat donant voltes...
Al primer pis.
Al primer pis.
I és un Sant Lluís preciós que des de fa molts... que ell dona a l'any 13 al poble de Sitges, que aquí tinc molts dubtes, perquè el treu del Cau Ferrat.
Ja, ja, ja.
On el porta, però ja el dona amb una idea molt important que és pel futur museu sí, municipal.
Tal.
És a dir, aquesta pinacoteca, que diguem pinacoteca, on també hi ha escultura,
sí, sí, sí.
Rossinyol, que no s'inaugurarà fins l'any 33, un cop mort ell, i quan els Cau Ferrat i el Maricel s'uneixen a Ajuntament i,
sí, sí.
I Cau Ferrat...
Però ell ja tenia al cap una idea...
20 anys més tard, per això dic, el 33 es fundarà... fundarà aquest museu, però ella el 13 ja dona amb aquesta intenció
de deixar
futur,
un llegat aquí.
De deixar un llegat. No només, posteriorment, m'imagino uh-huh. Que li passarà pel cap quan ja es veu que serà llegar el Cau Ferrat, però ella veu la importància de tenir una pinacoteca, un museu on hi hagin peces importants i a més veiem aquesta escultura que ara està posada al Saló d'Or del Maricel. Quan entres al Saló d'Or,
sí.
al Maricel, a mà dreta, en una de les marquesines,
hi ha aquest Sant Lluís.
Sant Lluís del Reiners, que és una preciositat, que és una còpia en guix, que se'n van fer moltes, d'un original que ja ha desaparegut, això seria una història, però ja
sí,
ens anem
sí, sí.
A Barcelona, però que ens demostra el per què aquesta estima del poble i aquesta estima d'ell vers el poble i el futur d'aquest poble, perquè donar que és un altre tema que hauríem de parlar un dia, que és la importància que ha tingut la gent a l'hora de crear aquests Sitges que tenim,
mm-hmm.
Des de, perquè fem broma sempre en Rossinyol, ja havia, amb en Reiners, que aquesta obra és de
sí,
Reiners,
sí, sí.
Ja li havia encarregat el
monument.
Greco, el monument al Greco, i després s'encarregarà també el monument al doctor
Robert.
És a dir, és una peça important, serà un guix, però és una peça important...
Com a punt de partida,
d'un
llegat.
D'un llegat que s'ha fet primer amb donacions com aquestes i moltes altres, i després per subscripció popular, que és importantíssim saber que la gran majoria d'obres que formen la nostra pinacoteca, com aquestes grans escultures que tenim per Sitges i de les quals ens sentim tan orgullosos, s'han aconseguit gràcies a la voluntat d'un poble.
19 de gener del 1913, homenatge a Rossinyol. 22 de gener del 1913, l'Ajuntament li atorga el títol de fill adoptiu. Tot plegat en el terme mig de la vida de Rossinyol i, òbviament, demostrant aquest vincle absolut que va mantenir amb la vila i algunes de les raons per les quals la vila i els sitgetans i les sitgetanes se'l van fer seu ben aviat, ben aviat. Beli, fins a propera.
Moltes gràcies.
Gràcies, i ara.